No canto yo. Bé, bon dia. Una vegada més, una setmana més, estem aquí a l'espai dins de la finestra en què dediquem al món de la salut, al Fem Salut. Avui hem decidit fer un programa una mica especial. Si recordeu, en programes anteriors hem parlat amb diferents professionals del món de la salut i avui vam parlar una vegada amb un fisioterapeuta, vam parlar amb els farmacèutics i avui, possiblement una mica per la meva feina també habitual del dia a dia, he pensat que podríem parlar d'un infermer i d'una persona molt propera a tots vosaltres, el professional d'infermeria que està dia a dia atenent-vos a vosaltres. I per fer-ho hem decidit portar una mica de representació del món de la infermeria d'aquí de la nostra vila. Portem gent que fa hospitalària i gent que fa atenció primària. Jo mateix faig també atenció primària i les quatre persones que estem aquí amb tots vosaltres, els quatre infermers que estem aquí, és la Carmen de la Llave, que ja fa 15 anys que és infermera, treballa a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, la Lluïsa Pelleja, adjunta de l'àrea bàsica de Falset, que fa 28 anys que exerceix la professió d'infermeria, l'Anna, que fa 26 anys, i un servidor que treballa a l'àrea bàsica de Flix i que fa uns anys que treballa d'infermer. Tots nosaltres intentarem apropar-vos una mica al món de la infermeria, intentarem transmetre-vos el que fem habitualment, el que es veu, el que no es veu tant i el que es preveu que farem en un futur i que hem d'acabar de complementar i, per tant, esperem donar-vos una idea força àmplia del que ens dediquem. Bon dia a totes tres.
Bon dia.
Bon dia.
Primer que res, m'agradaria parlar, per situar una mica el tema d'avui, parlar una mica de l'evolució de la nostra professió. I qualsevol de les tres, m'agradaria que comencéssim a parlar, potser tu, Lluïsa, que fa més anys que exerceixes la professió, que donessis una mica la teva visió de com ha anat evolucionant el món de la infermeria al llarg dels anys.
Bueno, la infermeria és una de les professions que té més anys. Tots sabem, tots tenim com un record d'aquelles pel·lícules dels anys, de fa molts anys, que veiem a l'infermera al costat del llit, allò amb la còfia i donant la mà al malalt. Això, bueno, des d'aquí ha anat evolucionant, ha estat molts anys així, però també hi ha hagut un temps que l'infermeria ha tingut un rol col·laborador, amb això que vull dir, que estava al costat del metge.
Una mica subordinat.
Sí, vull dir, feia les tècniques que sortien de la consulta mèdica, amb això que vull dir, posàvem les injectables, fèiem sondatges, fèiem les cures i tot el que procedia d'aquesta consulta. Ara, a partir de la reforma de l'atenció primària, que és del 1985, la cosa ha canviat molt. Teníem unes consultes pròpies amb competències pròpies d'infermeria, que això va destinat a donar cuidados a la família, a la persona i a la comunitat. Diguéssim, la nostra feina és aquesta, repartir cuidados. Que nosaltres diem curar, no? És repartir cuidados.
És a dir, a partir d'un cert moment comença a aparèixer el que és el rol autònom, diguéssim, del professional d'infermeria. Abans hi havia el que se'n coneixia com a ATS practicant, que encara en molts pobles, sobretot, almenys en el meu cas, et diuen el practicant o l'ATS, i hem de deixar clar aquí, amb això suposo que tots estem d'acord, que som diplomats universitaris d'infermeria, per tant, això d'ATS i practicant ha quedat una mica en desús. També en l'hospital, ja ho hem dit abans, Carme, que la cosa també ha evolucionat molt. No sé si tu, amb aquests 15 anys de professió, has notat un canvi important des de que vas començar, encara que 15 anys no són molt, però suposo que déu-n'hi-do per saber si hi ha hagut algun canvi en aquest sentit des de que vas començar a l'hospital.
L'enfermedat ha anat tenint un paper més rellevant, no com la mera col·laboradora, sinó en l'elaboració, per exemple, de protocols. No és solament el que ve a Lluís a fer unes cures determinades o administrar una determinada medicació, sinó que va molt més enllà en les diferents tasques que pot fer. Per exemple, si ha creat alguna consulta d'infermeria, o en cas de mort, per exemple, la consulta d'ostomies o la consulta de diabetes que ho porten infermeres. I després també hi ha ara la funció docent, que és important, que es fa en l'hospital, i que després, juntament, se continua en la primària.
I també tenim que cada vegada més s'està parlant de treball en equip. És a dir, això vol dir que els que estem treballant no treballem només els infermers o els metges o els assistents socials, cadascú per lliure, sinó que hi ha un cert lligam entre tots plegats perquè l'usuari, diguéssim, pugui tenir totes les seves necessitats ben cobertes. Pues bueno, ara ja un cop parlat tot això, m'agradaria que tots plegats expliquéssim una mica a què ens dediquem exactament en la nostra feina del dia a dia. M'agradaria, Anna, començar per tu, si et sembla bé. Ja sé que tu et dediques a dues coses. Per una banda, fas atenció, diguéssim, a l'adult, perquè també estàs en col·laboració amb un metge de medicina general, però tothom, gairebé tothom del poble, et coneixem més aviat com la infermera pediàtrica, o sigui, l'infermera que estàs atenent a la pediatria. Llavors ens agradaria una mica que ens expliquessis quines són les tasques habituals de la consulta que fas el dia a dia.
Bueno, principalment portar a terme el programa del nen sa, que són les revisions que es fan periòdicament al nen des del moment del seu naixement fins als 15 anys. I això inclou també les vacunes sistemàtiques que s'administren fins als 6 anys, perquè a partir dels 6 anys les vacunacions les portem a terme a través de l'escola i l'institut.
I també en el camp de la pediatria també aneu fent tot el tema de prevenció,
sí,
sobretot en tema d'accidents.
Sí, tot això ho anem fent a les revisions periòdiques, quan el nen és petit, és nadó, als 9 mesos, que és quan el nen comença a desplaçar-se, ja se l'adverteix dels accidents infantils i dels accidents que pugui tenir a la llar, se'ls donen consells, i a cada revisió, depenent de l'edat, li dona el consell adient.
I també, en un cert moment, a partir del que coneixem com edat puberal o ja quasi adolescència, doneu uns certs consells sobre hàbits saludables, podem dir, o de no consum de determinades substàncies, per entendre.
Actualment el consell antitabac ja el donem des de que el nen, diuen que s'ha de donar a partir dels 6 anys. Bueno, nosaltres als 8 anys, 10, li preguntem: tu què faràs quan siguis gran, fumaràs o no? Bueno, la majoria te diuen que no, però n'hi ha hagut algun que ha dit que sí que fumarà perquè li agrada. I un nen, precisament de Marçà, un dia ens va contestar que ja ho havia provat, i aquest té 7 anys.
És a dir, que es troba de tot.
Una cosa te volia dir, Armand, que l'última revisió que se'ls fa, que és entre els 14 i 15 anys, perquè als 15 anys ja passen a Medicina General, aquí és una consulta ja que hasta inclús fem sortir els pares, si venen acompanyats, i ja se'ls donen consells de... sobre mals hàbits, consell de tabac, alcohol, consum de drogues, i a més tenim uns tríptics fets i se'ls dona per la seva informació, se'ls pregunta si consumeixen i què en pensen d'això, i sobretot la cura que han de tenir al moment de que surtin fora, de que pugin amb un cotxe, que sàpiguin que no han de pujar mai amb un vehicle en què el que condueix ha begut.
És a dir, a partir d'un cert moment ja, diguéssim, que doneu la possibilitat al nen, en aquest cas ja quasi ve un adolescent, que, bueno, que pugui expressar amb el professional l'un vers l'altre, sense la companyia dels pares, que a vegades fa que la persona no expliqui exactament el que, i també se li dona la idea a la criatura ja que ja no ha deixat de ser criatura i que per tant ja és responsable i que ha de ser ell el que decidir el que ha de fer, però que nosaltres hem de donar el consell de que s'ha de fer el més correctament possible. Pues bé, un cop ens has explicat molt correctament totes les feines que fas habitualment, agradaria que la Lluïsa i jo, perquè som els que ens dediquem una mica al tema de la consulta amb l'adult, parléssim una mica del que fem habitualment el dia a dia.
Molt bé, tal com has dit tu, vull dir, continuaré una mica explicant-lo d'abans per no deixar-ho així, no? Vull dir, m'agradaria comentar una cosa. Vull dir, amb lo de la reforma, també, que tu has comentat molt bé, però realment aquí sí que va haver un canvi amb el nostre pla d'estudis. Vull dir, hi va haver la reforma, però nosaltres vam ampliar molt els coneixements a passar doncs, dels ATS als dels diplomats, no? Això mos va ser fonamental. Llavors, clar, la nostra professió és una professió de servei. Què vull dir amb això? Que nosaltres tenim cura de les persones i amb això que intentem, nosaltres el problema és aconseguir una millora de la qualitat de vida de l'individu, de la persona i de la comunitat. Per això tenim que tractar el que ha començat l'Anna, doncs ja del nen de quan és petit fins a l'adolescència, però sempre tractant amb la promoció de la salut, amb la prevenció, amb el malalt crònic, amb l'agut i amb la prevenció domiciliària, que és quan la gent està a casa i que per algun problema no pot sortir. No? Amb la promoció, aquí es tractem amb la gent sana, no? I intentem canviar l'estil de vida. Si pensem una mica, són aquelles consultes que fem que ens veu una persona i preguntem per tot, no? Que el mateix, molt, bé, repetim molt, de la promoció se fa tant a pediatria com a l'adult, no?
Si fuma, aquelles... si no fuma,
sí.
Si ve, si
pren
alcohol...
És allò tant d'això, no? Què fuma vostè? Pues fumo tal, què veu? Més que tot perquè són aquests hàbits que nosaltres, és la nostra responsabilitat explicar-los a la gent que fent aquests canvis pues, poden tindre un envelliment pues, molt
més
millor,
saludable.
Més saludable,
més
no?
Saludable.
Llavors també fem les preventives, que serien quan hi ha lesions o hi ha malaltia, canviar perquè no tinguin complicacions, no? És quan una persona...
Seria la prevenció secundària, que diguéssim, quan la persona ja ha adquirit una malaltia, sigui una diabetis, sigui una MPOC, sigui el que sigui, aleshores li donem els consells pertinents perquè dins de la malaltia que tenen, que no es pot canviar perquè és una malaltia crònica, la persona pugui viure-la de la millor manera possible, d'entrada pugui acceptar-la i viure amb ella la manera més saludable.
Clar, és el que dius tu, no? Pues, bueno, explicar-li quina classe de malaltia és, el que és, com pot evitar-la i com pot evitar totes les complicacions que aquí pugui tindre, no? Llavors també una de les altres funcions que teníem és quan hi ha la persona és gran, que es queda al domicili, i això em penso que és també una de les coses que ens agrada molt, no? És ajudar a la gent gran
l'atenció domiciliària.
A envellir en condicions, inclús a veure si tot el temps que pugui estar a casa que estigui el millor possible i en moments pues, més terminals pues, de poder-los proporcionar pues, una mort ben digna, no? Aquí també tenim que dir que nosaltres aquí tenim molta sort perquè conservem una mica la estructura familiar com sempre, no? Doncs ens trobem que hi ha cuidadors i que tenim les famílies que ens ajuden moltíssim. Vull dir, tenim que donar...
És la base de l'atenció domiciliària, és a dir, nosaltres sense els cuidadors informals no faríem
res. No podríem fer
perquè
res.
La persona que està 24 hores al seu costat és el cuidador informal, sigui la filla, sigui la jove, sigui... Normalment són dones... les que atenen el pacient ja en una fase, diguéssim, que és una persona més gran, ja sigui que tingui alguna altra malaltia afegida o simplement que pues, per la vellesa pues, tingui tot un seguit de limitacions.
Val a dir, vull dir que aquí tenim molta sort en aquesta part, no? Llavors també nosaltres, quan veiem amb un pacient, usuari, digui-li pues, bueno, cada dia, saps que podem dir-li segons els modes canvia una mica, no? Que nosaltres el que mirem com a infermers és la globalitat de la persona i fem una valoració de l'infermera. Fem una valoració de la persona per llavors poder nosaltres determinar doncs, en quin lloc podríem ajudar
ajudar més. Dins d'aquest comentari sobre la consulta d'infermeria adult m'agradaria parlar una mica del tema receptes perquè hi ha moltes vegades que molta gent es pensa que nosaltres, els infermers, som els que tenim que fer les receptes i crec que aquí, ja que tenim aquesta oportunitat de comentar-ho aquí a les zones de Ràdio Falset, hem de deixar clar a la gent que nosaltres no som els que fem les receptes i per tant nosaltres som uns, en tot cas, podem col·laborar.
Mira, nosaltres som les persones que donem cuidados al pacient, al malalt o a la persona sana que tenim al davant. Llavors aquesta és la nostra responsabilitat, donar cuidados i intervindre en tot el que puguem proporcionar, pues, a veure, en tot el que si diem preventives, no? De canviar d'estils de vida, les vacunacions, preses de tensions. Llavors, el de les receptes és un acte mèdic totalment, vull dir, pensem, vull dir, a veure, que que la recepta porta un cunyo d'una persona i ja està, no?
Actualment, fins i tot, ja és un fet informàtic, perquè a l'àrea bàsica del CEC, que està tot informatitzat, es fica a l'ordenador, es clica i es treu la recepta i després el metge, evidentment, és la que l'ha de signar i donar-li a la persona que necessita aquest medicament.
Aquesta no és cap funció d'infermeria, vull dir, ni molt menys, i no ens agradaria que els nostres usuaris ens veguessin aquesta funció, sinó com a dispensadores de cuidados. No?
És tot el que m'està comentant. Parlem ara amb la Carmen, que ens agradaria també, ja ens ha comentat una mica abans de què anava la cosa, però parlar exactament de la feina que fa una infermera que treballa habitualment en un hospital. Parlaria, sobretot que ens parlessis quines les coses que fan com a rol autònom, és a dir, les coses, ja se sap que hi ha un tractament que fiquen els metges i que pues, nosaltres, els infermers, som els encarregats d'administrar-lo, això és un rol que, evidentment, estem supeditats al tractament que ens diu el metge, però també hi ha moltes coses que fem nosaltres. Llavors, ens agradaria que ens expliquessis una mica...
La part de la feina nostra coneguda pues, és, sí, l'administració, és el que tothom coneix, no? L'administració del tractament, o la medicació, el control de constants, però també part nostra important, o la funció principal potser és la vigilància del pacient. Som qui més hores passa amb el malalt i en la seva família. Nosaltres veiem els canvis que es produeixen.
La infermera és la que està 24 hores.
Exacte,
el metge
la que
està,
fa tot el seguiment.
El metge està pues, bueno, en determinades hores de visita.
Però... rep la informació, però la informació, bona part de la informació, a part de la que el pacient li aporta o el familiar que està al costat del pacient, bona part de la informació que té és la que ve de nostra. No? Nosaltres, com a rol autònom, a veure... fem, per exemple, la dieta si té bé pautada pel metge, però nosaltres som qui supervisem que aquella dieta, per exemple, sigui correcta, sigui l'adequada. Fem, sobretot, funció docent, que sembla que això no està entès, a lo millor, com a algo nostre.
Amb això refereixes a educació?
Educació, per exemple, a la planta meva, jo treballo al Servei de Medicina Interna i Cirurgia, sempre he treballat allí, i llavors hàbits de salut pràcticament en malalts cardiòpates, per exemple, pues, la importància d'una dieta equilibrada, el control de la tensió arterial, totes aquestes coses, és informació que el metge, clar, la pot donar molt condensada, perquè el passe de visita és un passe que és ràpid. Tu ets el recolzament, no? Tu ets allí on ell no arriba, tu ets on qui posa la informació... complementa, diguéssim, no? I l'amplia.
Aclareix
dubtes, moltes vegades, perquè clar, ells tenen la idea de proximitat a tu. Moltes vegades el pas de visita, clar, no pot ser molt dilatat. I llavors, els dubtes que tenen, pues, moltes vegades ets tu, no s'atreveixen a dir-ho al metge, fan que sí amb el cap, i moltes vegades és sortir el metge per la porta, filmeu què han dit perquè no ho he entès. I fas una mica la...
pont,
el paper pont. De pont, no? De persona pròxima i que aclareix a la vegada, no?
I... també hi ha una altra feina que feu, que és el que s'anomena alta d'infermeria. Un cop
sí.
La persona
exacte.
Ha rebut totes les cures a l'hospital i se n'ha d'anar cap a casa, fiqueu una carta on hi ha un consta...
Sí, quan s'han de seguir unes cures, per exemple, un pacient que s'hagi diagnosticat de diabetes, no? Ha de seguir, clar, en el temps breu en què estan a l'hospital, potser no pots donar-li tota la informació, a lo millor aquella persona ha de posar-se insulina. Ha de tindre en compte tota una sèrie de coses. Llavors se li fa un informe d'infermeria, això arriba a primària, l'infermera de referència.
És el que fem el seguiment,
exacte,
no?
Exacte, sí. I és important que hi hagi una bona coordinació.
En
no?
aquest sentit, de la coordinació que parlàvem abans, hi ha una persona concretament que es dedica, que s'anomena infermer d'enllaç, que és, uh-huh. és el nexe d'unió, diguéssim, entre el que és l'hospitalària, en aquest cas l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, i l'àrea bàsica, en aquest cas de Falset.
Bé, és la persona, és un infermer de l'àrea bàsica, aquí hi ha una petita experiència, però a veure, on tenim més experiència seria a Reus i amb Sant Joan, però bueno, és més o menys el mateix. Una infermera de l'atenció primària que va a l'hospital i fa el seguiment dels pacients que estan a sociosanitari, no? Llavors, clar, són pacients que estan molts mesos i llavors se posen en contacte amb la infermera de referència de l'hospital perquè al moment de donar-li l'alta, quan arribi al domicili, se li puguin fer les mateixes cures i cuidados que se li està donant a l'hospital. Llavors, clar, l'equip d'atenció primària de referència del CAP doncs, pot seguir anar fent el seguiment que se li estava fent. Això va molt bé perquè l'usuari, com a usuari, veu que hi ha una relació i un seguiment i no se senta, no té tanta por d'anar cap a casa, perquè sap que a l'arribar al seu domicili tindrà el seu equip de referència que l'anirà a veure.
No, i a més jo penso que en la sort que tenim nosaltres d'estar en unes poblacions petites també ens facilita la feina en quant a que ja tothom ens coneix i que per tant suposo que Reus potser és una cosa que un va una mica més perdut i potser encara això si cap se fa més necessari. Però en la zona on ens ha tocat treballar, doncs com que són grups de població molt limitats, diguem, normalment te coneixen, si portes un cert temps en un cupo
per dir alguna cosa, arribes a conèixer tot, tothom
te coneix a tu i per tant doncs, bueno, això doncs, fa que sigui molt més fàcil que
això és una de les sorts que tenim d'estar en una àrea bàsica petita i als nostres pobles,
sí,
no?
Sí, però estem aquí perquè ho hem escollit,
sí.
no
i tant.
Això està claríssim.
M'agradaria
ara tocar un nou tema. M'agradaria que parlés una mica del que és l'atenció continuada, perquè nosaltres tenim l'horari que té normalment tothom de 7-8 hores, el tenim cadascú, pues, tant en l'hospital com en atenció primària, però quan acabem aquest, sobretot en primària, quan acabem aquest horari de 7-8 hores, pues, a cadascú, cada dia o cada de tant en tant, pues, li toca el que s'anomenen guàrdies, atenció continuada, digueu-li com vulgueu. Què us sembla el tema de l'atenció continuada?
Què és la pitjor part de la professió?
Sobretot per compaginar un tema familiar.
Això, sí, quan no tens família no ho veus. Vaja, i quan acabes la carrera i te poses a treballar, encara que facis guàrdies de nit, no te n'adones. Però quan ja tens una família i nens, pues, és una mica difícil compaginar una cosa amb l'altra. Sobretot el cas naltros de les guàrdies que fem aquí, que fas la teva jornada laboral i després estàs fins al dia següent, vull dir que pots estar des de 24 hores de guàrdia a 37 hores.
Dins de l'atenció continuada, tots me sembla que coincidim en el fet de que bé, que pot ser que en una guàrdia no hi hagi res, però pot ser que hi hagi coses realment molt sèries. I en aquest sentit, segurament molts de vosaltres coneixereu que des de fa un parell d'anys o així tenim la sort de disposar aquí a les nostres comarques d'un helicòpter que en cas d'una urgència molt severa, doncs pot atendre el cas concret. El que passa que jo crec que tots des d'aquí ens agradaria fer un incís en quant a que això és millorable, que nosaltres demanaríem que es pogués arribar a tota hora i a tot arreu, i això la manera de fer-ho seria amb una ambulància.
A veure, tal com dius tu, a veure, estem molt contents, a veure, crec que la cosa ha millorat, no? Vull dir, abans estàvem repartits un a Flix, l'altre a Mora, l'altre aquí a Falset, i estàvem nosaltres sols, no? Llavors això s'ha millorat amb un helicòpter, però bueno, aquí ja sabem que un helicòpter va quan hi ha llum del dia, i aquí estem en una zona...
I depèn de la climatologia.
Exacte, a veure, estem en una zona que molts dies no pot sortir o per vents o per boires o perquè sigui. Llavors, a veure, no obstant que nosaltres estem contents, veiem que ha millorat, creiem que per la zona on estem potser caldria... Pues...
Un pas més.
Queda una mica coix, no?
Ah, exacte. No?
Sobretot perquè la persona que realment s'atén a una urgència, aquestes persones que porten aquest tipus, que estan en aquest tipus de vehicles, no perquè estiguin en aquest tipus de vehicles, sinó perquè és el seu treball del dia a dia, treballen en urgències, porten els utensilis adequats, respiradors i altres eines que fan que la persona atesa per aquestes persones que s'hi dediquen el dia a dia poden estabilitzar una situació realment molt greu i que de vegades nosaltres no tenim justament les coses al nostre abast per poder-les atendre de la mateixa manera.
I per a l'hospital rebre-ho estabilitzat.
I evidentment, quan arriba a l'hospital, la persona pot arribar molt més estabilitzada, un cop s'arriba.
Jo personalment faria d'això una reivindicació no laboral, sinó com a ciutadana de Falset.
Com a nosaltres usuaris, també.
El mateix tracte que tenen a la resta de...
Ja no és com a infermers, és com a usuaris, diguéssim, que
vivim... Com a infermers, com a responsabilitat d'infermers, i a més com a usuaris, que a veure, que estem, sembla com un forat fosc que no
hi
arriben,
sí,
ni els d'arreu, ni els de Tarragona, ni els de Tortosa, no?
I aquí no...
Llavors creiem que, bueno, que és una necessitat com a ciutadans i com a...
I més ara que tenim la carretera nova, que les distàncies, bueno, hi ha molta gent que treballa
fora. I en aquest sentit, vosaltres segurament heu notat que hi ha un augment dels accidents.
Això hi ha, a veure... Tal com veiem que passen aquesta quantitat de cotxes, doncs clar, el tant per cent d'accidents també
ha augmentat. Doncs bé, hem tocat ja, Déu-n'hi-do, els temes que hem tocat, però m'agradaria treure un tema del que abans ens ha passat per alt, però que és la salut en la comunitat. I és que el món de la infermeria, sobretot en primària, una part important és el treball en la comunitat. Potser no ho estem fent prou, segurament, ja ho direm acabat, que és potser una de les coses que ens queden pendents en un futur, però aquí Falset des de fa 2 o 3 anys, si no ho tinc mal entès,
ha
començat a fer el que s'anomena salut a l'escola i que tu, Anna, estàs duent a terme, i ens agradaria que ens fessis una mica 5 cèntims de com ha anat tot plegat, què fas i què és exactament la salut a l'escola.
Bueno, en concret fa 3 anys que es va iniciar aquest programa. El primer any va anar la Lluïsa, aquests 2 últims cursos he anat jo, i és un programa conjunt que han dut a terme el Departament de Salut i el d'Educació, i la seva prioritat és l'atenció a l'adolescència d'una forma personalitzada o col·lectiva i sempre confidencial. Aviam, tots sabem que els joves pues, utilitzen poc els serveis sanitaris, van per una cosa aguda, per una malaltia, però no venen, llavors se'ns escapen. I els joves també tenen els seus problemes, tenen els seus dubtes, i quan tenen un dubte el que volen és resoldre'l d'immediat. I de moment, amb la consulta aquesta a l'institut, que són unes hores a la setmana, saben que poden acudir per qualsevol tipus
de dubtes,
sigui de tema de salut, d'higiene, d'alimentació, de conductes de risc, de sexe.
Sabien que es guarda la confidencialitat.
Això és,
i que, sí, evidentment, sí. Perquè moltes vegades el problema de que aquestes persones no et vinguin al cap és perquè ven sí. Acompanyat dels pares i això els limita molt.
Hi ha
molt.
Gent gran també a la sala d'espera, també et pregunten, ai, què et passa, que estàs malalt?
I això els limita molt a l'hora de
accedir. Sí, jo crec que tot ha de canviar també una mica, que s'ha de, al cap també, o al centre s'hauria d'adequar una hora per adolescents i per joves, que no estessin, pues, primer, que quan tenen una edat, si encara els hi toca a la pediatra, no els agrada estar allà perquè senten crios que ploren, veuen bebès i ells ja estan canviant i se fan grans i no els hi fa cap gràcia. I si veuen abuelos, pues, tampoc els agrada.
Que us poden trobar el tiet, el
sí,
papa,
sí,
clar,
sí,
el dia és un...
Sí. Uh-huh. O clar, si diuen els pares a vegades que van al metge, i a què vas? Pues, mentre...
Exacte. Ho sento, però sense estar tirant el temps a sobre, ja estem a punt d'acabar. Només m'agradaria fer un incís en que ja ho hem dit abans, que el tema del treball en la comunitat és una de les assignatures pendents i crec que sobretot en el tema d'atenció primària és una cosa que crec que en un futur veurem que nosaltres hem de treballar molt més amb la comunitat, fent grups d'autoajuda, fent múltiples coses que ens facin encara més propers si cap amb la gent amb la que estem habitualment. I dit això, m'agradaria per últim només fer-vos una petita pregunta, dius què us agrada més i què canviaríeu de la vostra feina, encara que me penso que els 4 que estem aquí estem contents amb la feina que hem triat, però sempre hi ha alguna cosa que potser voldríem millorar o canviar, i m'agradaria que tots 4 diguéssim la nostra opinió.
A mi el que més m'agrada és la relació directa amb el usuari, client, digue-li com vulguis, i a més, doncs amb el nostre poble o amb la nostra àrea bàsica, que els coneixes des del moment del naixement fins a l'edat adulta i hasta inclús quan ja són vellets. Això és molt enriquidor. I si t'hagués de dir...
Una cosa que no t'agrada tant?
Les guàrdies.
Jo, Anna, coincideixo amb tu. El que no m'agrada són les guàrdies. I a veure,
són moltes hores.
És que estem 32 hores allà dins. I, tal,
i crec que, malgrat que nosaltres, quan vam triar la nostra professió, sabíem que ens tocaria treballar els caps de setmana tots plegats.
Sí, però això fa 20 anys.
Això de tocar-te treballar els caps de setmana quan hi ha molta gent que treballa de dilluns a divendres, encara que no tothom, evidentment, pues, jo em sembla que tots, si poguéssim, també ho miraríem de canviar.
No, a veure, som conscients que hi ha molta gent que treballa els caps de setmana, perquè a veure, no?
Vull dir, no som els únics.
No som els únics. El que passa, a veure, que són moltes hores i a veure, que són unes hores que et produeixen estrès. A veure, és una feina amb estrès. I les guàrdies, a veure, te produeixen...
És... Agotament, sí, per tant,
que sí, no?
I Carmen?
Bueno, el que més m'agrada, pues, que em sento proper a la gent, és a dir... Una persona quan entra un malalt a l'hospital se troba venut, és un ambient hostil, estàs allí...
A veure què faran.
A la defensiva, i tot depenent de la rebuda nostra, de la nostra actitud, pots donar una sensació de calidesa o fer-los una miqueta més llevadero o dolcificar una miqueta, o endolcir, no sé.
I què no t'agrada tant?
I que no m'agraden les nits, ho porto fatal.
Molt bé. Doncs, si voleu afegir alguna cosa més...
Moltes gràcies per haver-nos convidat.
Moltes gràcies. Sí, moltes gràcies. Voldríem, doncs, que haguéssiu entès una mica què és la nostra professió i estem, doncs, a la vostra disposició.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Doncs bé, només ens queda presentar el programa que acabarà aquesta temporada, el programa del mes de juliol, si no m'equivoco, el dia 9 de juliol, en què, si no hi ha cap novetat, parlarem una mica dels accidents que passen durant l'estiu, ja sigui per motius de calor o perquè un es banya i pues, això pot produir ofegaments, etc, etc. I segurament també, si no hi ha res de nou, tractarem el tema de l'ansietat amb la doctora Cristina Sáez de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. Doncs pues bueno, moltes gràcies i fins una altra.